La finestra indiscreta.
La finestra indiscreta.
I'm in.
Una i nou minuts de la matinada, segona hora de la finestra indiscreta. No marxeu després, perquè dues a tres l'Àlex Gorina ens portarà tot un especial sobre Stanley Kubrick, però fins aleshores encara tenim moltes coses que explicar-los. Una entrevista amb el Carles Casas, el millor compositor de cinema català a l'actualitat, però abans tenim un concurset pendent. Aquesta música que sona. Thin Lizzy? L'ho he dit bé, ara? Sí. Thin Lizzy. The Boys Are Breaking Town. Back in Town, no ho he dit bé. No. Destino de Caballero, això sí que ho he dit bé. I el protagonista, qui era el protagonista? I mai més ben dit qui era. David, bona nit.
Bona nit.
David, qui era el protagonista?
És el Heath Ledger.
El Heath Ledger, molt bé.
Exacte. Segurament el millor Joker del Batman.
Segurament. Tindrem oportunitat de veure-ho. Jo crec que, vaja, no trigarà gaire, un parell de mesos, si és que arriba.
Bueno, jo he vist algun tràiler per internet i la veritat és que promet molt.
Millor que Nicholson?
Home, jo, millor que Nicholson és molt difícil perquè jo crec que Bob Kane, el dibuixant de Batman, sí, sembla que subliminalment pensava en el Jack Nicholson quan estava... El que passa que em sembla que per edat no podia ser, però la veritat és que jo sóc un fan del Batman i jo crec que millor que el Nicholson, no ho crec que hi hagi, però promet molt.
De tota manera, esperem, sí, i per desgràcia serà un reclam publicitari.
Sí. Del morbo de l'última pel·lícula que va fer i tot el
rest. El Heath Ledger.
Però bueno,
Batman, l'autèntica, la clàssica és aquesta. David, molt bé, has encertat. Entraràs al concurs d'aquí uns instants, o vaja, d'aquí uns minuts encara falta. Volies opinar sobre alguna pel·lícula, alguna cosa que hagis vist darrerament que t'hagi agradat?
Bueno, jo per la meva feina tinc poca... I perquè tinc dos fills petits, últimament tinc poca oportunitat al cinema.
Lògic.
Però vaja, el que faig és mirar en foros d'internet, sí, i comentar amb gent que li agrada el cinema. I l'última pel·lícula que he vist, que la recomano, és una pel·li que potser no és gaire famosa, no? És El pianista en el océano.
Ui, fa temps, eh?
Sí.
Oi que sí?
Però és, bueno, a mi m'agraden molt les pel·lícules que tenen a veure amb la música.
Sí.
I aquesta crec que és una gran pel·lícula i una gran interpretació.
La leyenda del pianista en el océano, una pel·lícula italiana, eh?
Ah. Sí. I a més, bueno, és una història molt maca que... De vegades trobes pel·lícules que tenen un inici i un desenvolupament i després no finalitzen la trama, diguéssim, es queden una mica... Bueno, i què va passar? I bueno, i té un principi i un final, i a mi m'ha agradat molt i per això la recomano.
Amb una gran interpretació.
La banda sonora és excepcional.
I una gran interpretació del Tim Roth.
Exacte.
Que era, vaja, un dels Reservoir Dogs, un dels Pulp Fictioneros.
Exacte.
Molt bé, David. Doncs escolta, gràcies per encertar aquest concurs. Entres al sorteig d'aquí una estona. I home, si et toquen unes entrades per anar al cinema, intenta aprofitar-les.
Sí, bé, i si no, pues mira, faré una bona obra i li regalaré algú.
Molt bé, David.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada, bona nit.
Adéu.
Més preguntes aquí a la finestra indiscreta. Després del Heath Ledger amb aquest Destino de Caballero, i abans de parlar amb el Carles Casas, aquesta banda sonora, aquesta. Alan Silvestri. No era un western, però vaja, sí que una de les parts tenia una temàtica westerniana. Sí, la pel·lícula és... Ho dic, eh? Regreso al futuro. Però ens hauríeu de dir quina part és. La 1, la 2, la 3, la 4, la 10... Em diuen que és molt fàcil, però jo avui estic generós, molt generós. 9-3-2-0-1-7-4-7-4, us deixem uns instants per reflexionar, per pensar, per trencar-vos el coco amb aquesta resposta tan difícil. Aviam, fàcil, eh? Regreso al futuro. Sí, la 10, no, no, ja us dic jo que no era la 10. Encara que la genuïna a mi em sona més aquesta, eh? El mateix compositor, clar. Però jo vull que em digueu quina part era el Regreso al futuro. Ja ho sé que és molt fàcil, però... Miquel, Miquel, t'ho he posat difícil, eh? Has suat, eh, per endivinar la resposta.
Sí, he suat, he suat.
Regreso al futuro era la catorzena, no?
No, la tercera, la tercera.
La tercera. Molt bé, Miquel. Sí, i segurament la més fluixa, no?
Sí, la més fluixa, però era millor la primera.
Perquè era l'original, eh? Sí, la segona va caure en picat.
Sí, la segona era el futur, quasi que va al futur, em sembla.
Ahà. Uh-huh.
I la tercera és de l'Oeste, que, bueno, ja era el remate...
Era un desmadre absolut. Molt bé, Miquel, escolta'm una cosa. Ens vols opinar sobre alguna pel·lícula, així molt ràpidament, perquè tenim una entrevista amb el Carles Casas pendent ara mateix?
Pues, sobre alguna pel·lícula?
Alguna cosa que hagis vist últimament que mereixi la pena recomanar des d'aquí, a la finestra?
Bueno, vaig veure la de la Rem.
¿No es país para viejos?
Sí, i, home, va estar bé, però tampoc per tirar coets, la veritat.
No entusiasma.
No, i la campanada bastant era Persepolis, que no coneixia res del còmic ni res,
sí.
Però la veritat és que em va impactar bastant.
I amb aquesta carta que jo feia al començament als distribuïdors i exhibidors, dient-los que, per favor, que mantinguin les pel·lícules, almenys aquests distribuïdors i exhibidors ens van fer cas amb Persepolis, perquè l'ha mantingut un munt de temps, i això ha donat opció a que molta gent com tu l'hagi vist, perquè si no, a les dues setmanes desapareixen i...
I és una pel·lícula peculiar, la veritat.
Molt bé, Miquel.
Sí, sí.
Molt bé, doncs escolta'm, gràcies per participar. Ara vés a aixugar-te la suor del front per haver trigat tant en endevinar Regreso al futuro. Sí. I entres al sorteig que farem quan faltin pocs minuts per les dues.
Molt bé.
Gràcies, Miquel.
Moltes gràcies.
Bona nit.
Vinga, adéu.
En este momento el país es pura mierda.
Abajo el Shah.
Ya está otra vez.
El Shah. Abajo el Shah. Abajo el Shah.
Margie, a la cama enseguida.
Abajo el Shah, abajo el Shah, abajo el Shah.
El Benja és tan oportunista com un golejador que està dintre l'àrea, està esperant la pilota que li arribi, i la fica dintre, perquè ja tenia preparat el tall de veu de Persepolis, aquesta pel·lícula iraniana que va optar als Oscars i que ha obtingut molts premis, i que, gràcies, senyors exhibidors, la van mantenir prou temps perquè molts de nosaltres tinguéssim temps d'anar-la a veure. Pues ahora le mismo le vamos a dar un premio a Carles Casas. Bé, jo no volia imitar a cap organitzador de festivals de cinema mexicans, però sí que sé que en algun d'aquests moments, una hora o altra d'aquestes, allà a Mèxic, México Distrito Federal, al compositor català Carles Casas li donen un premi per la música de Kilómetro 31. És un any particularment brillant quant a composicions per aquest home, el qual... Segurament molts de vosaltres els recordareu a moltes pel·lícules de l'aventura Pons. Nosaltres hem parlat aquesta setmana amb ell abans de que marxés a fer Los Méxicos.
La finestra indiscreta.
Avui a la finestra indiscreta donem la benvinguda a un gran músic, a banda de pianista i violoncel·lista, a mig camí entre el jazz i el clàssic, m'imagino que també la música experimental, un dels millors compositors de bandes sonores de l'actualitat i també de música de pel·lícules catalanes. Carles Casas, bona nit.
Hola, bona nit.
Carles Casas, nascut a Sallent fa 50 anys...
I 3 setmanes.
I com ho portem, això?
Molt bé, molt bé. Ja et dic, als 40 sí que em va agafar aquella depre dels 40... I els 50, no. De moment, amb les setmanes que han passat, no m'ha agafat. I m'ho miro d'una altra manera. Estic més relaxat, més tranquil. Estic...
És l'experiència, Carles.
Sí, és que segurament que no tindré que patir tant per si tinc feina. Com que em queda menys temps, doncs no cal que tingui tanta feina.
Qui no s'ha deixat portar alguna vegada pel seu jazz acompanyant els recorreguts barcelonins nocturns de pel·lícules de Ventura Pons, per exemple, El perquè de tot plegat, Actrius, Amic amat, Anita no perd el tren, Amor idiota, Barcelona un mapa, La pròxima d'Aventura Pons, també Forasters. Qui no s'ha deixat emportar per la inquietud de pel·lícules com Darkness, de Jaume Balagró, o també per acompanyar pel·lícules de Gonzalo Suárez com El portero o Oviedo Express. Ara, als 50 anys, en Carles Casas doncs veu d'alguna manera reconeguda la seva trajectòria en un any particularment brillant, no, Carles?
Està bé, està brillant de fora, de coses que han reconegut en forma de denominació. Parlàvem d'això.
Correcte.
Sí, doncs està molt bé. A veure, no tinc cap... T'asseguro que quan estic escrivint no tinc cap afany competitiu, ni molt menys. Però quan arriba una cosa d'aquestes que et diu la teva dona, escolta, Carles, que t'han trucat, que estàs mirant per tal, doncs fa molta gràcia. Doncs per què negar-ho?
De cop i volta arriba tot, perquè és clar.
I aquest any han arribat tres. I el que estic content de les tres nominacions que he tingut aquest any és que són per tres pel·lícules diferents. Vull dir que clar, ja no és casualitat. Vull dir que com a mínim tinc un nivell més bo o més dolent, però és un nivell, i vaig mantenint això, i vaig estar nominat aquí al Liceu, aquells premis que són els directors de Catalunya, és
Premis de Barcelona,
Cinema Premis de Barcelona,
per Barcelona un mapa, d'Aventura Pons,
això, després els Goya, aquest any,
per Oviedo Express,
això mateix, i ara els Ariel, que són els Premis Nacionals de Mèxic,
per Quilòmetre 31.
Exactament.
Una pel·lícula que, no sé si sabràs, aquí ha tingut molt poca repercussió, és a dir, que molt pocs aficionats al cine, pel que sigui, per la llau d'estrenes, per les potser no gaires bones crítiques, no hauran pogut sentir la teva música, perquè és un film que ha passat una mica desapercebut. En tens
ja
constància?
En tinc constància.
Constància d'això.
En canvi, sí, mira, vaja, hi ha moltes pel·lis que els hi passa això, desgraciadament.
Per què creus que és així? Per la llau? No, per la gran oferta? Per la crisi?
No sé, jo també veig que cada vegada el cinema ja es va acabant més. El fet d'anar al cinema, canvia la gent al cinema a casa, això sí, això va funcionant. O sigui, pels professionals que fem això, encara diguem que tenim marge, perquè encara que la gent no vagi al cinema, però es compra pel·lícules per veure a casa. Això sí. I clar, és que en funcionen molt poques. Sobretot perquè està comprovat, t'has de gastar molt en màrqueting perquè funcioni una pel·lícula. T'has de gastar el doble del que val la pel·lícula en màrqueting perquè la gent hi vagi.
I
això no ho té tothom.
Carles, si parlem de crisi cinematogràfica, ja no parlem de crisi musical, la crisi de la indústria, de les discogràfiques. Això encara és pitjor, no?, per vosaltres.
Sí, jo estic vivint un... fa molt temps que em dedico a fer-lo de les bandes sonores i faig exclusivament això, i ara ja fa uns anys, com si 20 o 18. I, bueno, vaig vivint un... Jo veig que es va descafeïnant tot això, va desglaçant. Va desglaçant i no sé cap on va. Mira, jo, clar, no havia estat mai preocupat, i ara n'estic per veure si hi ha feina, si no n'hi ha. Estic preocupat perquè el factor qualitat no interessa massa a ningú, i per totes aquestes coses. I jo vaig veient que em passa per davant, tot això, i... clar, a mi m'havia ensenyat uns altres principis.
Doncs, parlant de qualitat, sentim aquesta música de fons, a veure què us sembla. El piano de Carles Casas. Abans que sentíem i ara que sentim?
El primer m'ha semblat... bueno, no m'ha semblat. Era El año del diluvio.
Sí.
Que és una pel·lícula que va fer sobre un llibre del Eduardo Mendoza. Jaime Chavarri va fer una pel·lícula que es deia El año del diluvio. I vaig fer aquella música molt pensant en els minimalistes europeus i tot això. Musicalment parlant,
I aquesta, Darkness.
Aquesta és Darkness, que és del Jaume Balagueró, que diria que és el director de cinema més americà que tenim aquí. I com a tal, doncs jo em vaig haver d'acostar bastant a la música que es fa amb el cinema d'allà, que no és que a mi, bueno, torni boig, però bueno, vaig fer això.
Tu quina vessant musical prefereixes, la teva com a pianista, com a violoncel·lista? Prefereixes més el jazz, el clàssic, potser la música més experimental, perquè imagino que els músics també us heu d'obrir altres camins?
Sí. Bueno, mira, ara feia 12 anys que no havia tocat en directe. O sigui, m'havia tancat a escriure, a composar. I ara m'ha tornat a agafar lo de tocar en directe. I ara hem muntat un parell d'espectacles que estan en gira, per si algú els vol, doncs anem allà i toquem.
Sí, m'ha cridat molt l'atenció aquest últim projecte, el Carles Casas String, banda de música de camp. Què és exactament?
Exactament, la formació som 7 persones, són un quintet de corda, dos violins, viola, cello, contrabaix i dos pianos. I toquem tot el repertori escrit, són bandes sonores de les que jo he anat fent i les he adaptat per aquesta formació. És tipus música de cambra, que a vegades rellisca una mica i passa cap al jazz, però vaja, ens anem movent amb aquest territori. I és un concert totalment acústic, sense microfonia ni res, o sigui, per una església, per una sala de concerts, per una sala de cambra. I ja n'hem fet bastants. N'hem fet bastants per aquí, per fora,
sí.
Però sí, ara l'últim que vam fer és a Oviedo, a l'auditori, com es diu allò. Auditorio Príncipe.
Oviedo Express, eh?
Sí, em van convidar per sí. Això. I està bé, està bé, hi ha tradició, perquè jo vaig anar, a mi no em coneix ningú allà, i vaig anar a Oviedo, i hi havia l'auditori a vessar, planíssim.
I Gonzalo Suárez és un director molt recordat.
Sí, de fet, clar, és ell el que diu la gent.
La culpa és d'ell.
I a mi em van dir, sí, vam anar a estrenar aquesta banda sonora. Tot i que aquell auditori serveix per anar a veure les carreres de l'Alonso. És molt forta, també.
Bueno, ja saps, avui en dia ens hem de deixar portar per la polivalència.
Ja és això, ja.
Escolta'm una cosa, per què creus que les bandes sonores no acaben d'arribar al gran públic? És a dir, parlàvem abans, en poca estona i potser de forma desordenada, però hem tocat molts temes. La crisi del cinema, la crisi de les bandes sonores. Però d'altra banda, els grans compositors de sempre es mostren molt repetitius. Perquè jo recordo els anys 70-80, les grans fanfàrries, el gran Williams, el gran Goldsmith, per exemple, vaja, els noms més... Però a mesura que han anat passant els anys, alguns dels seus hereus, i sempre parlant a nivell nord-americà, es repeteixen. Perquè tu escoltes bandes sonores de James Horner, de Hans Zimmer, de James Newton Howard, i de vegades tot semblen iguals. Què passa?
Què passa? Bé, bueno, de moment t'agraeixo que ho hagis dit tu i no ho tingui de dir jo.
Si ho hem pactat, abans de començar que ho diria jo.
No sé, que a Amèrica el factor industrial pesa molt més que el factor artístic. I ara hi ha un compositor, i ja no és un que està a la seva taula, al seu tallaret, anar fent la seva obra, sinó que ja té un despatx ple de gent que li escriu els arranjaments i no sé què, i clar, i tot va, hi ha un patronatge fet. I naturalment tot sona igual. I s'han creat dues escoles, grans escoles de música de cinema, Berkeley, etc. I aquí t'ensenyen a fer uns patrons concrets. I naturalment, que després el que escolta diu, oh, però si això sona igual. Tu tanques els ulls i no saps si estàs veient la Guerra de les Galàxies o aquell que va pel desert. És igual.
Amb la qual cosa, la gent ja que no compra gaire música de cinema encara compra menys.
No, perquè compra menys.
Sí. Per què m'he de comprar aquestes? Ja la tinc.
Sí.
Ja la tinc.
Aleshores, però ells saben que aquests patrons funcionen molt bé i aleshores volen això. I no te'n pots anar més lluny. A mi no m'agradaria treballar als Estats Units. És que no hi vull treballar, eh? A veure, no em vull fer el xulo. Tampoc, o sigui, he treballat una mica, he fet un parell de pel·lícules allà. Uh-huh. Però jo no m'aniria allà, a aquella indústria, a treballar. No, de cap manera. A ser un allà darrere del talent, anar fent peces, no.
Allò, els castissos dirien allò, fer bandes sonores com a xurros, no?
Sí, és així.
Perquè és clar.
És que és així. Jo que sense el diumenge a la tarda, aquella banda sonora del diumenge a la tarda, i és una banda sonora de diumenge a la tarda. I totes són les mancades, sí. Diumenge posen la mateixa. Uh-huh. Bueno, mira, perquè no hi ha un esperit de creació. Jo el vull tenir. A mi m'agrada crear i buscar coses. Hi ha gent que no, que vol cobrar finals de mes, que per ells és més important això, per mi no.
Vaja, és una extensió del que passa a moltes pel·lícules, l'elaboració de moltes pel·lícules, segones, terceres, cinquenes parts, que evidentment són una prolongació de la primera també.
Perquè totes... ha funcionat i ha donat uns calés i carai, anem tibant la veta fins que s'acabi.
Carles, la forma d'arribar també al gran públic, per exemple la teva música o la teva música jazzística, que també és a dir, no solament per grans espais, com ara comentaves per vídeo, sinó també per petits espais, i jo ho tinc ara ben present aquí a Barcelona o a Catalunya, hi ha hi ha locals.
Sí.
Es pot fer d'alguna manera? Perquè, clar, jo et busco a tu i els últims mesos no t'he trobat enlloc. És a dir, jo vull anar a sentir un concert del Carles Casas perquè m'agrada molt el piano, perquè m'agrada molt el jazz, perquè m'agrada molt que em rememorin la nit barcelonina, locals com el Jamboree, etcètera, no? Mm-hmm. I on ets? O on pots ser?
Que, pensa, jo aquest circuit no el conec. Ara fa molts anys que em dedico al cinema, sí que ho conec, aquest circuit, però he de composar, sé quines productores hi ha, sé qui em dona feina... Ara, el circuit aquest de les actuacions en directe, és que no el conec. Jo tinc ganes de fer-ho, eh? Jo tinc dos repertoris muntats. Tinc això, aquest Strings Band, i després tinc Els Intocables, que és una pel·lícula que la fem tota la banda sonora en directe, passant les imatges.
És la banda sonora de Morricone?
No,
la vostra.
L'he fet jo. Sí,
molt bé.
Aquesta l'he escrit tot jo.
Carles Casone.
No,
Ennio Casas.
No, Los Intocables de Carles Casas.
Molt bé.
És aquesta. I no, és la peli dels Intocables, retallada, molt retallada, sí, de 3 quarts d'hora, amb molts trossos també, amb incursions de la sèrie que havien fet en blanc i negre als anys 60.
Uh-huh.
Pues, bé, entre el Capone amb els de color,
sí,
i li respon l'Elliot Ness en blanc i negre des de dintre, amb el personatge de la sèrie. Bé, en fi. I aquí he fet una banda sonora, és una hora i quart de música, tota de dalt a baix, sense parar. Mm-hmm. I, bueno, és un espectacle que està, bueno, pels programadors que el vulguin. Ara, t'has de bellugar molt, jo, com que ja et dic, no conec massa aquest circuit, ara m'hi he posat, he buscat una persona, doncs, que es dedica en aquest món, i, escolta, va, posem-nos en sèrio.
Què sentim ara, Carles, en aquesta recta final de la
revista? Això és l'Amic Amat.
Amic Amat.
Mira, li vaig proposar al Ventura si volia tota una banda sonora a lo barroc.
Uh-huh.
Diu, mira, diu, podria estar bé. I m'ho va deixar, em va donar mans lliures i m'hi vaig posar a escriure això.
De fet, Ventura sempre et dona mans lliures perquè
sempre
estaràs en la pròxima pel·lícula d'Aventura Forasters.
Sí.
I és pràcticament una associació, eh?
Sí, la veritat és que sí. Jo crec que per això duro tant, no, Ventura? Mm. Perquè em deixa aquesta llibertat d'escriure. Per altra banda, ell sap que jo necessito això. I m'ho dona.
I t'ho dona.
Suposo que després tenen els resultats. Suposo que li deu agradar, perquè si no tampoc és tonto. I, bueno, mira, anem tirant.
Carles,
dos nòvios, diem.
Recomana'm una banda sonora per anar-me a comprar després d'aquesta Setmana Santa. Música que a tu t'agradi, música que ens puguis recomanar aquí a la Finestra Indiscreta. O quelcom que hagis sentit últimament.
M'has matat, eh? Bé, no, tinc que dir que jo no escolto bandes sonores. Uh-huh. Ja vaig a l'arrel, escolto els clàssics.
Uh-huh.
Eh? I ja està. I després ja em faig jo la conversió. No cal. I, escolta,
o una banda sonora de tota la vida, que tu t'entusiasmi.
Home, hi ha un disc molt bo que interpreta la Filarmònica de Los Angeles tocant música del Bernard Herrmann. Aquest és un dels millors que he sentit.
Recordo quan em van començar a agradar les bandes sonores a comprar-me, parlo de l'any 70 o així, Andorra, mm-hmm, un triple disc amb un gran cartró de Bernard Herrmann, que era extraordinari, que crec que encara conservo a casa perquè s'han de conservar els vinils, mm-hmm, i els tocadiscos, m'imagino, no? Escolta'm, ja les... gairebé a l'entrada d'aquest viatge a Mèxic, per ser reconegut per quilòmetre 31, encara faràs alguna cosa amb Cuarón, amb Carlos Reigadas o amb algun d'aquests directors mexicans, no? Aprofitaràs el viatge per contactes o no? Ándele, Carlos.
És que jo no en sé fer de business. No en sé fer. No, el que aprofito és per una cantant que em va venir a veure,
sí,
i que tenia moltes ganes, que havia sentit coses meves i que tenia ganes si podíem fer alguna cosa junts. Però d'això de business no en té res, perquè és fer-ho pel morro i per amor a l'art. Però ja m'agrada, perquè aquesta noia pot estar molt bé.
Tu els hi poses aquesta música minimalista al perquè de tot plegat i ja veuràs com compren, ja veuràs. Carles, doncs... ens anirem a comprar o anirem a reviure aquesta música de Bernard Herrmann, mm, i, òbviament, doncs, també m'ha aprofitat aquesta entrevista per repassar una mica doncs, tota la teva discografia o part de la teva discografia. Carles, que vagi bé aquest viatge a Mèxic, aquesta recollida de guardons, com que ja hem començat aquesta sèrie per nominacions als Goya, Premis Barcelona, Premis Anuals del Cinema Mexicà, ara és un no parar.
Gràcies, doncs, i fins una altra, si ens trobem a l'aviat.
Bon viatge, molta sort.
Adéu.
Thank you. que a aquestes hores deu estar a punt de rebre aquest guardó sobre la pel·lícula Quilòmetre 31 en un any particularment brillant per aquest fantàstic músic compositor català. Finestra indiscreta, 4 minuts passen de 2:45 de la matinada.
La finestra indiscreta.
Es un nombre como cualquier otro, ¿no? Tiene gracia.
Ten el oído alerta. Haremos un poco de ruido.
Él lo sabía.
Oh, yeah. Encara concursos, encara acceptem trucades, encara ens queden com uns 20 minuts abans de fer el sorteig perquè rebeu entrades, samarretes, etc, etc, etc. Tenim una pregunta pendent corresponent a aquesta música que està sonant ara mateix. Charlie Sexton era el compositor. La cançó era Graceland. Yes, I la pel·lícula, 93-201-7474. Era una pel·lícula on sortia, per exemple, Christian Slater. Yes, maker, Beach. Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu saps de quina pel·lícula és aquesta banda sonora?
Se'n va de l'oest.
Ja ho sé que vas per una altra cosa, eh? Però vaja, per sí. Si de cas, et
bueno,
sona?
No ho sé, però de l'oest, no?
No exactament, eh? Jo
no.
Més aviat diria un thriller entre cinema negre més cap al thriller, eh? Una pel·lícula molt violenta, on sortia el Christian Slater.
Sí.
Sona?
No.
Sortia una mica Brad Pitt, una miqueta.
Ai. No me'n recordo.
Sortia Christopher Walken.
I vaig molt al cinema, eh?
Home, deu tenir uns 15 anyets.
Ui.
Mal o menys.
Ui. Això és molt lluny, no?
Patricia Arquette, t'estic dient el càsting. El guionista era... No, el guionista no ho sé. I la banda sonora, doncs, tenia temes tan esplèndids com aquest.
Ja. Yeah.
Bueno, Maria... Què?
No me'n recordo, eh?
De què volies opinar, Maria?
No, jo volia recomanar la pel·lícula 27 vestidors.
Molt bé.
Sí, és una pel·lícula molt fresca per passar una bona estona. I, bueno, és una americanada, però és molt simpàtica.
Una pel·lícula que més o menys sona així.
Sí. Debe sentar muy mal que tu hermana se case antes que tú.
Sí.
Pero yo no puedo enrollarme con absolutos desconocidos. Eso consuela muchísimo.
Una jove que creu que mai trobarà a l'home de la seva vida.
Sí.
No ho desvellis,
sí. És molt simpàtica,
a
eh?
A qui la recomanes? En general?
Sí, per tot el món.
Molt bé, Maria. Sí. Alguna altra recomanació més?
Doncs demà aniré a veure a Seda.
Ah, però no la... Això és una pre-recomanació, Maria, eh? No és una recomanació,
què?
Eh?
Què et sembla?
Mana?
Està bé aquesta de Seda? Què et sembla?
Jo... Us he de confessar, jo vaig confessar ahir que no l'havia vist encara. Jo he llegit la novel·la, tinc moltes ganes de veure-la.
Sí.
Ahir una trucada ens va dir que estava força bé. I avui una altra trucada que l'ha comparat amb la novel·la.
Sí, l'he sentit.
Però esclar, escolta...
La d'avui l'he sentit.
A mi, des que em van dir que havia de fer la finestra indiscreta aquest cap de setmana,
sí,
me l'he començat a preparar i he deixat el cinema de banda.
Ja,
saps, esclar. Allò, preparar músiques i no he pogut anar al cinema. Però jo crec que dilluns, dimarts vaig a veure Seda.
Sí.
Per tant,
sembla que estarà bé. No?
Jo també la pre-recomano.
Sí. Sí.
Molt bé, Maria.
Bueno,
molt bé, Maria.
Moltes gràcies.
Ens veiem, gràcies, bona nit.
Bona nit.
La Maria ens acaba de recomanar 27 vestidors i ara qui ens recomanarà què? Qui, bona nit. Hola? Hola? No? No? No tenim? No tenim trucada? No? Molt bé. Doncs abans de tenir una altra trucada, que ens recomani alguna cosa, o que ens digui el títol de la pel·lícula que hem sentit abans, la banda sonora que hem sentit abans, ens fem un petit tomb per Roma, perquè a Roma acaben d'estrenar-se dos documentals amb mà femenina. Eduard Rubió ens en dona i ens en fa 5 cèntims. Dalle paure dell'ipocondria, dai
turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Hola, bona nit. Algú ha dit que la novel·la de ficció és el llargmetratge cinematogràfic com l'assaig ho és el film documental. L'atenció cada cop més gran que el públic dona als films que documenten la realitat ha quedat demostrat per enèsim cop amb l'estrena contemporània a les sales italianes de dos òptims documentals. Vogliamo anche le rose, de Lina Marazzi, i Beautiful Country, d'Esmeralda Calabria, realitzat amb altres dos col·laboradors. Un parell de documentals amb mà femenina que casualment incideixen, d'alguna manera, tot i que estan realitzats molt abans dels fets, sobre temes de la crònica actual italiana. Per una part, la involució política, que representa la revisió d'algunes lleis èticament sensibles, com per exemple la llei de l'avortament, a 30 anys de la seva aprovació, o per altra banda, el vergonyós caos de la brossa que Nàpols no s'acaba de treure de sobre. El primer documental, Vogliamo anche le rose, és un viatge a través de material documental, material televisiu, cinematogràfic, militant, fins i tot aconseguit d'alguns diaris privats, un viatge cinematogràfic, deia, a la Itàlia dels anys 60 i 70. Anys en els quals les dones encara no estaven del tot alliberades i no havien conquistat tots els drets civils que avui tenen, que alguns volen posar en discussió i voldrien tornar-los a sostraure, i havien d'afrontar les vicissituds de la por del sexe, per exemple, la ignorància sexual, els problemes de la píndola, que encara no existia, o les lleis que no les ajudaven perquè tampoc estaven encara aprovades pel Parlament, com per exemple la llei del divorci o la llei 194 sobre l'avortament. Alina Marazzi, amb aquella sutilesa i poesia que només tenen les dones, mescla de manera extraordinària tres diaris privats de tres dones joves, una milanesa, una altra de Roma i una tercera de Bari, al sud d'Itàlia. Construeix el documental amb una magnífica sensibilitat, com si fos una posta en escena utilitzant el material documental, muntant el film no amb la intenció d'explicar la història del feminisme a Itàlia, sinó per mostrar la imatge d'un país complex, un país contradictori, a vegades endarrerit o sotmès a les convencions socials i a les tradicions, i altres cops, en canvi, amb un esperit d'avantguarda sorprenent, de vitalitat, amb ganes d'anar endavant, que era la Itàlia d'aquells dos decennis, 60 i 70. A la fi, Alina Marazzi aconsegueix convèncer plenament els espectadors amb la seva capacitat de directora, precisament perquè el seu no és el típic viatge periodístic a una Itàlia del passat, sinó que ens mostra l'ànima del país en aquells anys en què s'havia ja superat la postguerra i es vivia en ple boom econòmic. Fotografia el cor i els batecs d'un país que intentava superar precisament el propi passat. Beautiful Country, d'Esmeralda Calabria, és en canvi un documental més actual sobre l'emergència de les escombraries a Nàpols i a tota la regió de la Campània. Ha estat filmat quan encara no havia esclatat la crisi d'una manera macroscòpica com es viu en aquests moments, però documenta com el problema de la brossa a Nàpols és cíclic i s'arrossega ja des de fa més de 14 anys, degut sobretot a tres factors: una pèssima gestió política, una altíssima densitat de població i sobretot la mà de la camorra, la màfia local, que continua fent negocis il·legals amb la brossa, sempre amb el suport i el vistiplau dels polítics locals. Recordem que durant molts anys la Campània, amb la gestió legal de la camorra, ha estat el femer de tota Itàlia, sobretot de productes tòxics, i avui, de fet, no hi ha llocs per dipositar la brossa, però tampoc incineradors per cremar-la. Amb l'ajut d'un professor ecologista, Esmeralda Calabria, gira per alguns llocs típics de la província de Nàpols per mostrar com els abocadors plens de brossa sempre han funcionat malament sense seguir les normes ni les regles de protecció i com els productes, sobretot tòxics, han acabat per contaminar d'una manera perillosa la salut dels propis napolitans, la terra, les aigües, l'agricultura, la ramaderia d'una regió que podria ser una meravella. El film està explicat d'una manera senzilla, una manera molt elemental. No hi ha violència ni trames ocultes. La directora no vol fer cap revelació periodística. Només obligar-nos a mirar el que no ens agrada mirar i destapant les responsabilitats de tots, dels responsables polítics, els industrials i a la mateixa societat civil, que amb massa tranquil·litat i amb massa facilitat deixa que els educadors siguin gestionats per la camorra, la qual acaba enverinant la mateixa vida de la població. I això és tot. Eduard Rubió per La Finestra Indiscreta des de Roma. Molt bona nit a tothom. Avrò cura
di te. Gràcies, Eduard. Les últimes novetats a la bella Roma. Era Amor a quemarropa, nens. Amor a quemarropa era la pel·lícula. Tony Scott, Christian Slater, Patricia Arquette, Christopher Walken, Brad Pitt, el germà de Ridley Scott. Va, a veure si endivineu aquesta. Aquesta és fàcil. Opció A, quina pel·lícula és? Opció B, quin director la va fer? Mariona, bona nit.
Hola, bona nit.
Mariona, tu t'atreviries?
És que no me'n recordo pas gens, potser no l'he vist aquesta.
Un musical de fa 20 anys, més o menys.
Ah, caramba.
Una mica més? Una mica més em diu el Benja, menys. No, home, no, Benja, no. 15 i 20. Bueno, ara establirem després una dialèctica amb el Benja. Mariona, què ens volies dir?
Bueno, jo us volia recomanar Les Germanes Valena, la vaig anar a veure i em va agradar molt. Havia llegit el llibre, no he llegit el llibre, i vaig trobar que estava molt ben fet, o sigui, molt lograda. I elles dues, el treball d'elles dues és fantàstica. I després també aquesta que no sé si encara està en cartellera, suposo que sí, perquè no fa masses dies que l'he vista.
Quina?
Cometas en el cielo.
Sí.
Oh, i és molt dura, però és molt maca, eh?
Hi ha un farciment de pel·lícules dures a la cartellera sobre les realitats afganes, iranianes,
sí,
etcètera, etcètera.
Sí, sí.
Que déu-n'hi-do. Primer les versions americanes sobre la invasió a l'Afganistan i ara sí, venen les pròpies pel·lícules d'allà. Però
sí,
està bé.
Sí, a mi em va agradar molt tot el tema i el sentit de la pel·lícula. En fi, la recomano molt perquè jo quan hi vaig anar-hi, que precisament la vaig anar a veure de preestrena,
sí,
i vaig pensar, ai, Déu meu, esto que será, esto de los moros, que será?
No,
pues no, em va agradar molt, eh?
Una història bella sobre una amistat, eh?
Sí, sí, sí.
Una
sí,
pel·lícula que sonava així, més o menys, Cometas en el cielo.
Sí, sí, sí.
Sé que no es bueno, sí, pero deberías venir. Hay un modo de que vuelva a ser bueno, Amir.
Sí.
No será fácil, pero debes venir, Amir.
Cometes en el cielo, amb la música d'Alberto Iglesias, que va ser nominada,
sí,
a l'Òscar. Ara et tocarà una comedieta, Mariona?
Sí.
Després, home, després de Les Germanes Bolena,
sí,
després de,
sí,
de Cometes en el cielo. Home, jo et recomano...
Digue'm.
Una pel·lícula, una comèdia americana que es diu Como la vida misma, que s'acaba d'estrenar, que és una, home, és una comèdia facileta, però
sí,
divertida.
La tenia en ment d'anar-la a veure, eh? Aquesta la tenia en ment perquè una amiga meva hi va anar i em va dir que estava molt bé. Diu, home, no, però és discreta, tu passaràs bé. I vaig pensar, bueno, pues, a veure, aquesta setmana cantarem si puc anar-hi.
Tu passes bé.
Vale.
Tu passes bé. Mariona, gràcies per trucar-nos.
No, gràcies a vosaltres perquè, mira, ens feu passar un rato agradable i, a més, les recomanacions sempre són bones.
Molt bé.
Gràcies
per escoltar-nos. Bona nit. De quina pel·lícula és aquesta? Bona nit, Mariona.
Bona nit.
Quina pel·lícula? Quina pel·lícula? Quin director? Sí, home. Sí, home, sí. Del 91, eh? 17. Vale, ni tu ni jo, Benja. 15, 20 o 17, vale. Si ens voleu trucar, 932017474. Mentrestant ens truqueu i ja arriben ja les últimes trucades. Home, dijous que ve s'inaugura la mostra de documentals d'Olot, des de dijous fins a diumenge. L'Àlex Urina fa uns dies va entrevistar el director de la mostra, en Jordi Teix.
El 27 de març és dijous vinent i comença la tercera mostra de documentals d'Olot. Jordi Teix, director, hola, bona nit.
Bona nit.
Escolta, què és el que va fer que a Olot es produís aquesta iniciativa? Què espera Olot d'aquesta mostra? Què ha passat aquestes dues últimes edicions? Cap a on va la cosa?
Doncs mira, el que va fer que nascés aquesta iniciativa va ser una iniciativa personal, pròpia meva, amb un parell més de personatges que feia molt temps que teníem al cap portar alguna cosa cinematogràfica a Olot, i bàsicament la cosa aquesta era el documental, perquè, com tu molt bé saps, és un dels gèneres que difícilment es pot veure si no vius en grans poblacions o en capitals on hi ha molta oferta, i per tant sempre hi ha alguna sala que t'ofereix la possibilitat de veure aquest gènere, mentre que a la resta de territori acostuma a ser més difícil. A partir d'aquí, doncs, vàrem encetar l'any 2006 la primera edició. En les dues que hem portat, o que hem fet, estem molt contents sobretot de la resposta del públic i de l'acceptació que ha tingut dintre de la gent que ha anat a veure alguna de les sessions, i per tant ens anima a que això ha de continuar i que ha de tenir molts anys de durada.
Ho has explicat molt bé, perquè certament és veritat que, per exemple, a Barcelona, no? És a dir, si vas als Verdi, acostumes a trobar, a la Filmoteca no diguem, no? Acostumes a trobar una oferta actualment força constant, per entendre'ns, d'alguns dels documentals més interessants que es produeixen, però això té una vida molt efímera i, en qualsevol cas, molt limitada, evidentment, quasi al barri de Gràcia, no? O sigui que la vida dels documentals, si no és després a la televisió, i poca cosa s'ofereix que no sigui el Reader's Digest, per entendre'ns, doncs realment ho té encara complicat. Quan és cert que hi ha un interès creixent per un cinema que miri a la realitat i que no juguem la ficció, no?
Efectivament, jo crec que, a banda de la consideració que tots sabem que l'origen del cinema doncs comença a partir de fer petites projeccions que no són més que documentals, jo crec que els darrers anys, per títols emblemàtics que han marcat algun moment especial dintre del cinema, ha fet que el documental es popularitzés més, i després perquè doncs cada vegada més, potser, això ja és una opinió molt personal, els arguments o les temàtiques de les pel·lícules no documentals costa més de trobar novetats i coses molt, molt engrescadores, i per tant que t'informin, que t'expliquin, que t'acostin la realitat en una pantalla, sempre és d'agrair.
Quina gent us va veure les sessions, parlo de les dues edicions anteriors, evidentment, no? I com us han animat? És a dir, què us han dit, no?, a la sortida de la sala? Es notava, diguem, aquesta satisfacció del deure complert, no?, per entendre'ns?
Sí, bàsicament, jo crec que potser, modèsties a part, crec que potser una de les fites que més aviat vàrem aconseguir o assolir va ser que la programació fos atractiva, fos variada, també, sobretot, que hi hagués una mica de documentals per tots els gustos. Tots coneixem que hi ha molts tipus de documentals, no el documental no és monolític, afortunadament, sinó que té moltes variants, i bàsicament el que deies és que la gent, quan sortia de la sala, fossin 30, 80 o 100 espectadors, la majoria el que deien era que el que havien vist els havia agradat i havien gaudit molt del que havien vist en l'espectador.
Això convé, perquè el boca a boca és indispensable per acabar d'animar la gent, i si una experiència d'un any ha estat bona, l'any següent estaran pendents, no?
Uh-huh.
En aquests 4 dies, que són del 27 al 30 de març, que concentreu tota la programació, per cert, on feu les projeccions?
Sí, al Casal Marià d'Olot.
Val. Doncs l'oferta d'aquest any, és a dir, els criteris de selecció d'aquest any, com els heu plantejat? Com podríeu definir el que serà la tercera edició?
Mira, els criteris bàsicament són els mateixos en cada edició, almenys amb les tres que portem, que és els tres objectius principals de per què ha nascut aquesta història, que són, per una banda, portar produccions d'arreu del món, i si pot ser, doncs, les més recents, i evidentment triant les de més qualitat o les que ens semblen que poden explicar més coses, que aquest seria un dels objectius de l'associació que va fundar aquesta mostra. L'altre seria donar a conèixer la producció local que es fa aquí, a Olot, Garrotxa, que afortunadament és molta i que hi ha cosa molt interessant, ja sigui de particulars, d'entitats, d'escoles, que també hi han participat molt. I la tercera línia, diríem, que configura la programació és la d'acostar, apropar en els més joves, és a dir, els estudiants, el que trenquin estereotips i que deixin de pensar que el documental és tan sols allò que es veu en algunes cadenes temàtiques o en les cadenes on ens parlen d'animals i d'ètnies, sinó que és molt més, i per tant, una de les fites d'aquesta mostra és fer unes sessions adreçades única i exclusivament als estudiants per explicar-los què és el documental i quins tipus de documental poden descobrir.
Posa'ns alguns exemples del que seria la resposta vostra a les tres preguntes mateixes que us feu, no?
Doncs mira, pensant, per exemple, en la sessió de les escoles, aquest any hem portat una producció, Tinalls, que és de Suècia i que ens explica una història d'unes noies índies, i en aquí el que volem remarcar una mica de cara als estudiants o als més joves és que vegin doncs, un documental que explica una història viscuda de primera mà d'un seguit de persones que tenen una dificultat i que per assolir-la, que és el d'entrar a jugar a la lliga d'hoquei de la Índia, que tan sols està permesa per homes i que doncs, han de fer un esforç i una col·laboració fins i tot amb altres cultures per poder aconseguir l'equip. Aquest seria l'exemple de la sessió dedicada a les escoles que en diem aula.doc. En quant a la programació general, jo destacaria quatre o tres títols que serien el de la inauguració, que oficialment la inauguració la fem divendres a la nit, el dia 28, i que és Bridge Over the Wadi, que és una història sobre una escola de Cisjordània, amb una experiència feta per uns pares, de fundar una escola amb la meitat d'alumnes, pares i mestres israelians i l'altra meitat palestins.
Perfecte.
Una història que, a més a més, tindrem un parell de convidats, persones que han estat en aquella mateixa escola. I, per últim, si em deixes dir, també tenim Muzu Fangabo, que és una història, un documental que es va presentar al Festival de Cinema Africà a Tarifa l'any passat i que també tindrem el director entre nosaltres, en Sergi Agustí, que ens explicarà l'experiència d'aquest home, en Carlos Cordero, que és un portador del virus de la sida i que ell mateix s'ha encarregat a fer tot un viatge per tot el Congo explicant i fent una mica de cultura de la malaltia entre els habitants perquè, primer, sàpiguen si el tenen o no tenen la sida, després perquè es mediquin i evitin doncs, el desenvolupar la malaltia.
Conec el documental i és excel·lent, la veritat. També conec Nomadac, que també crec que està inclòs a la programació.
Exactament, dijous a la nit, sí.
Que està molt bé, molt bé. I del documentalisme olotí, per entendre'ns?
Documentalisme olotí, mira, hi ha una curiositat i és que gairebé sense voler-ho, els documentals o els treballs que es presenten de producció local d'Olot, n'hi ha un parell que el que fan és reflexionar al voltant de com fer un documental, que a mi això personalment em va fer molta gràcia perquè em va recordar el mestre Bertov quan feia les seves reflexions al voltant del ull càmera i, i del documental, i que són precisament una experiència d'uns estudiants d'un institut d'aquí a Olot que han fet tot un projecte que ha durat tot un any, conèixer la cultura marroquina, tenen un estudiant evidentment a l'escola que és d'allà i han anat a casa seu, i el projecte moria, diríem, o acabava amb la producció d'un documental fet pels propis alumnes i muntat doncs, entre ells i els mestres, i que és una manera que a més veus com estan fent el documental i per tant estàs entrant dintre del que és la producció mateixa del documental. I després hi ha uns petits treballs molt curiosos que es poden veure també per YouTube, evidentment, perquè són precisament la reflexió de quina és l'eina actual que pot fer la difusió més important d'un gènere com aquest, que és explicar petites històries de 2 o 3 minuts a través de la xarxa en format de documental.
On trobar la informació general i pràctica de la mostra?
Doncs mira, tenim un web nosaltres que es diu precisament olotdoc.com i que allà doncs, ja tenim penjada tota la programació, la graella amb els horaris i tota la informació fins i tot d'entrades, de preus, de diferents ofertes. Fins i tot aquest any tenim una novetat d'aconseguir un pack, que és un pack hotel mostra, una nit d'hotel més un abonament per tota la mostra i que també pot doncs, cridar l'atenció amb algun visitant de cap de setmana.
Jordi, per molts anys.
Gràcies.
I que arribem a la quarta i a la dotzena.
Esperem-ho, esperem-ho.
Molt èxit.
Vinga, fins una altra.
Felicitats i bona nit.
Bona nit.
Eren els Commitments. De l'Alan Parker, Finestreros. Queden 2 minuts per acabar el programa, menys de 2 minuts. Ràpidament el sorteig, Sílvia, bona nit.
Hola, bona nit.
Mira, aquestes boles que sonin.
Les boletes, eh?
Les boletes.
Mira. La primera, el número 1.
La Sílvia. Sílvia, acabes de guanyar un premi amb entrades, samarreta... Què més? Un altre número?
Un altre número, que és... Més lentet. El número 3.
Número 3, eh? Una mica allò agropecuari, eh? Aquest sorteig.
I ara l'última, amb aquesta supermaquineta que tenim aquí.
La màquina de la finestra, potser la modernitzéssim,
eh? Sí, eh?
Sílvia Narcisi.
El David 1.
David 1, perquè hi havia dos Davids. Narcís, dues entrades per anar al cinema mirant el cel. David 1, dues entrades per anar al cinema per mirar el cel, mirant el cel. Ens posarem en contacte amb vosaltres
dimarts,
per tal que vingueu a recollir els premis, aquests premis de la finestra. Marta Ballesta, Benja Estacio, Silvia Andrés, Alfons Gorina, Àlex Gorina, Ivan Rosquelles, Gemma Safont, Valentí San Juan, Josep Vila. Un plaer, finestreros, estar aquest cap de setmana amb vosaltres. Jo, a partir d'ara, tanco la meva finestreta. Ha estat un plaer, un gran plaer. La tornaré a obrir en una altra ocasió. Us deixo a una gran festa, la festa de la màscara. Clar, jo no pregunto qui era la noia, clar, perquè era la Cameron Díaz. Adéu, bona nit, adéu, bona nit. It's very nice. Sopa l'espai. Please, my hand on your hip, and if you wish to keep me your hand, then we shall try, just you and I. If you like the beat, take a little bit of the beat, and I teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. We met again. Okay.
You were good, kid. Real good.
You love me. You love me.